Tolodella, Alcosebre, Villahermosa del Río, Baidalba y Argelita. I també es farà una operació especial de trànsit en l'event del sexeni de 2018 a Morella. Es deurà evitar circular per la carretera N-232 utilitzant per accedir a la localitat els autobusos que en línia circular disposarà l'efecte de les zones d'aparcament de vehicles circulant entre el pàrquing i la parada d'autobusos dels espais senyalitzats a la localitat. Per als conductors, el dia 17 i 18 d'agost de 2018, dia de la Romeria de la Vallbana, s'establiran mesures especials de circulació consistents en la senyalització circumstancial entre els quilòmetres que estan indicats a l'arribada de la localitat. Els dies 19 i 26, els dos dies també inclosos, s'establiran mesures especials de circulació consistents en la senyalització circular entre els quilòmetres entre la carretera nacional 232, Vinaròs-Santander, en ambos sentits, i eje central de la calçada. I l'Ajuntament d'Almassora ampliarà el centre de formació amb la creació d'una zona administrativa i recepció de 45 metres quadrats. Aquestes obres faran que el centre tinga un accés des de l'avinguda José Ortiz, per al qual cosa també guanyarà visibilitat i possibilitat de promocionar la seva activitat entre la ciutadania. I si mateix els espais de la nau es destinaran íntegrament a aules, sales d'informàtica, tallers, de manera que creixi l'espai per a la formació. El projecte té un pressupost de més de 27.000 euros, una quantitat de la qual el consistori disposarà íntegrament per a començar l'execució després de l'entrada en vigor de la modificació del crèdit aprovada en l'últim ple i que incloïa una partida de més de 17.000 euros per a les obres i equipaments. Així doncs, la nova zona administrativa tindrà dos despatxos equipats amb dues taules de treball i una de reunions amb cadires i mobiliari d'emmagatzematge. A més, també hi haurà instal·lació d'aire condicionat i persianes monitoritzades. L'aposta també contempla l'obertura de 6 finestrals per a l'entrada de llum natural i per a la ventilació de l'espai i la instal·lació d'una porta d'accés del carrer de 1,40 metres d'ample. I a l'àmbit municipal de Vila-real, el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, i la regidora de Família, Rosario Royo, han acompanyat aquest estiu als usuaris del Campus Natura. El programa promogut per l'àrea de Serveis Socials i gestionat per primera vegada en estiu per la Fundació Caixa Rural Vila-real ha ofertat activitats lúdico-educatives dirigides a persones amb capacitats diferents durant les vacances d'estiu. Les activitats s'han desenvolupat en el Termet i en el Col·legi La Panderola. Escorihuela, qui va visitar els alumnes acompanyats per el secretari general de la Fundació, Josep Ramos, ha destacat la importància d'aquest tipus de programes per afavorir l'atenció dels usuaris per professionals especialitzats durant l'època vacacional a través d'activitats educatives d'oci e integració que faciliten, a més, la conciliació de les famílies. En la mateixa línia, Rollo, qui va impulsar des de l'àrea de família aquest programa, fa ja alguns anys destaca la consolidació i l'implicació de la iniciativa tras la seva recent adjudicació a la Fundació Caixa Rural Vila-real. El Campus Natura forma part dels programes d'atenció a menors durant les vacances escolars impulsats per el Departament de Serveis Socials i un tamaplec de temps lliure tant en estiu com en Nadal i en Pasqua. I la Junta de Festes de Vila-real acaba de tancar el programa taurino del que es podrà disfrutar els aficionats de la província i també de la comunitat durant les pròximes festes que la ciutat de Vila-real celebrarà en honor a la Mare de Déu de Gràcia, que se desenvoluparan des del 31 d'agost fins al 9 de setembre. 8 seran els bous que s'exhibiran en els festejos patronals. Un concert, 3 En concret, tres es porta la pròpia junta de festes de les ganaderies Arcadio Albarrán, la Peregrina i Hermanos Ramos Valle, u l'Associació Cultural Taurina José María Manzanares, del Hierro de Victorino Martín i un altre de l'entitat El Bou Més de Joao Ramallo, un dels amics de Bou de Trinitat i uns altres dos de la Comissió de Penyes, en aquest cas del Ferro de la Torre Jandilla, i un altre que al dia d'ahir el col·lectiu de penyistes aún no havia concretat la seva adquisició. A les 6:30 de la vesprada dels dos dissabtes de festes, així com el dimarts de 4 de setembre i dimecres 5, són l'hora i dies designats per a la Comissió del Bou per a que centenars d'aficionats que se concentren en l'ampli recinte de la vila disfruten d'aquest joc, que en quant a les embolades, se seguirà l'horari ja establit en les últimes festes de Sant Pasqual en maig i, per tant, tindrà lloc a partir de les 11. I fins així, l'actualitat d'avui és l'una i 11 i continuem amb més protagonistes.
El verano está llamando a tu cuerpo. Comienza la operación bikini. En el Centro Deportivo Asfit Villarreal podrás entrenar de forma saludable. Tendrás tu nutricionista y disfrutarás de las mejores clases. Apúntate ahora y di la palabra Asfitmanía en recepción y obtendrás un descuento del 10% en tu plan. ¿A qué esperas? Apúntate y disfruta. Centro Deportivo Asfit, Carretera Honda, Villarreal.
En Big Mat encontrarás la piscina Acer Blanco Balada de 5 metros por menos de 75 euros al mes.
Ven a Big Mat y coge nuestro folleto. Te ayudaremos a disfrutar del verano.
Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Contiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
Clínica Doctor Rojo en continua innovación. Prueba la última tecnología láser en medicina estética, antienvejecimiento y longevidad. Elimina eficazmente el acné y las marcas que produce, varices, arañas vasculares y lesiones de piel precancerígenas. Clínica Doctor Rojo en Pérez Bayer 1B de Villarreal. Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Jamón cocido campo frío un cuarto, 1,99. Pechuga pavo campo frío un cuarto, 1,79. Leche cremosita, 0,55. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacente.
Las rebajas de Sport 2 siempre están bajando.
Y bajando, bajando.
Porque son mucho más que zapatillas, bañadores, camisetas a precios increíbles. También equipaciones antiguas de la Liga Española y extranjeras. Además disponen de las últimas colecciones y botas. Y en Sport 2 Oportunidades, todo a partir del 50%. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, calle Solades y esquina calle Torrehermosa, Villarreal. Las rebajas que siempre bajan.
En Caixa Rural Villarreal, portem quasi 100 anys fent front als nostres compromisos, acompanyant-vos en els vostres somnis, projectes i esforços. Avui el nostre valor està en el que penses tu.
Volia comprar una casa amb planta baixa més còmoda, però es donava por a emprendre el pas. Afortunadament, això és història. Hem tingut totes les facilitats per aconseguir el que volíem i poder pagar-la.
Oportunitats immobiliàries de Caixa Rural Villarreal. Pregunta en les nostres oficines.
Música. scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. Dark side, I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I get a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. And she's been living on the highest shelf.
Doncs ara ens n'anem de viatge. Tanqueu els ulls, perquè ens anem cap a Eivissa. Però no en aquest plan que coneixem Eivissa, tan popularment, i que evidentment no li lleva el mèrit. A moltíssima gent li encanta anar-se'n de festa a Eivissa, perquè n'hi ha moltíssima festa, n'hi ha moltes discoteques i és un plan perfecte també per anar-se'n. Però anem a conèixer una altra Eivissa. Clàudia, anem a conèixer una Eivissa diferent, una Eivissa turística, en la que té racons meravellosos, molt bonics, dels que poder disfrutar. Però clar, el primer que podem fer és de quina forma ens anem a Eivissa, quins mitjans de transport podem utilitzar.
Pues en Eivissa, per arribar fins allí, podem utilitzar ja siga bé l'avió o en vaixell o en un ferri que hiixen des del port de València o Gandia i des de també Barcelona.
O sigui, que podem agafar el ferri o, si ens avellís, millor l'avió, el que més ens agrada o el que s'acomoda al preu. Preus molt diferents l'uns a l'altre?
Sí que són diferents. L'avió és molt econòmic, mos pot costar a lo millor un viatge 20 euros anar i 20 euros tornar. De vegades pot arribar fins
depèn
i tot
de la temporada,
clar,
però sí,
fins i tot al 15 euros. Tot i així, la temporada d'estiu tampoc és que estiga molt cara. Si el mirem ja per a dir d'avui per a demà, pues pot ser que sí, però si el mires per a el setembre o un mes, en un mes d'antelació, tinguin el vols molt econòmic. Després el vaixell pues, és una miqueta més car, també són més hores. Pots tindre l'opció de pujar el cotxe, dus totes les maletes que vulguis perquè allí no te miren el pes ni res.
Té beneficis i limitacions, però té les dues coses.
Clar. I també en el ferri pots durar la teva mascota sense cap problema. I en l'avió hi ha gent que té un port de pujar a les mascotes o dur-se-les.
Però bé, una vegada ja estem allí, perquè hem agarrat o l'avió o el ferri, doncs hem d'hospedar-nos.
Efectivament. El tema d'hospedatge a Eivissa en època d'estiu és molt complicat i té molt de conflicte, perquè es diuen que els preus també són molt abusius i per la quantitat de gent que hi ha o que visita la illa hi ha falta, diguem, d'allotjaments.
O sigui, que és complicat, hi ha apartaments, hi ha hotels, n'hi ha...
N'en tenim de tots, apartaments, hotel, habitacions. Fins i tot, Núria, hi ha alquiler de balcons, però això ja se'n va de les mans. Això és el que està estudiant tot, la policia d'allí tot, perquè s'explota al màxim la illa i sobretot el...
Això és un poc massa,
no? L'allotjament, sí. És excessiu, però és el que passa. És una illa i al final tampoc n'hi ha tanta construcció per a aconseguir... aguantar, suportar tot aquest turisme.
Doncs
i
ja
no
estem,
turisme.
Ja estem hospedats, però és el moment de pensar a veure què és el que volem veure, perquè ens avellis eixir de festa, però això a part, no? Ens avellis veure coses, fer turisme, veure quin és el patrimoni que té Eivissa.
Eivissa tenim la, diguem, la ciutat central, que és Eivissa. Després tenim també una zona que també és tranquil·leta, però que n'hi ha de tot, no? Que és Sant Antoni de Portmany. I després ja ens n'anem a l'Eivissa autèntica. Ens n'anem a puestos com Santa Eulàlia, altres pobles que estan més a dalt i més cap a l'interior, que perquè te diga que estan a l'interior no vol dir que estiguen lluny de la platja. i són puestos, diguem, més autòctons, més autèntics. I, pues, si vols descobrir una nova Eivissa, pues dedica-te a descobrir aquests pobles, perquè tots tenen també el seu encant. Hem de parlar d'activitats que es fan, que són turístiques, però que també recomanen, que són els mercats hippies, que n'hi ha d'uns que són molt populars, però n'hi ha d'altres que no. N'hi ha un mercat que és el de les Dàlies, que podria dir que és un dels més famosos d'allí d'Eivissa, d'un mercat hippie, però ha perdut molt per el turisme.
Ai.
No té la mateixa essència que abans, però si busquem, n'hi ha més pobles, més poblacions que fan també mercadets i que són molt autèntics. I després, si vos menegeu en cotxe, per allí en cotxe, en moto, és lo més
còmode. Molt bé, no parla del transport. Cotxe, moto...
Moto, te diria que millor, si te va també i no té esport.
Transport públic?
Per a menejar-te, si vols, entre ciutats, diguem, entre ciutats o entre poblacions. Però per anar-te a descobrir cales i pobles, no...
En una Vespa, no?
Efectivament. És el més còmode també per aparcar, perquè n'hi ha també molt de cotxe, poca zona poc espai per aparcar. Pues això, jo agafaria millor una motet i aniria a descobrir. Hem de dir que si vas ja per la moto o en el cotxe, per les carreteres, veuràs que n'hi ha moltes parades... Sí. De gent d'allà que venen els seus productes.
Molt bé, productes d'allí de la terra.
I això allí es diuen els pagesos.
Molt bé.
Aquesta gent autòctona d'allí són pagesos. I tu estàs... normalment els d'allà, pues el que fan no és que van a... Bueno, solen van a comprar també el pa a la panaderia, però moltes vegades, si tenen ja el seu panader de tota la vida, van... fins a esa parada que hi ha en tal carretera, en tal punt, o en tal entrada del poble, van allí i compren el pa, o compren les tomaques, o compren... Fan una compra diferent a la que tenim acostumada. Perquè també, al ser tan turístic, totes les tendes i tot està molt... Diguem, ells diuen com que falta qualitat per a lo que és allà. Llavors, lo que fan és comprar més a l'interior i a la gent pagesa d'allà.
Molt bé. Estava llegint jo, per exemple, en la pàgina d'Eivissa, pues, per exemple, llocs d'interès, com el Muelle Pesquero, m'apareix a mi, en l'avinguda de Santa Eulària, en perpendicular al Port Vell, s'ubica el Muelle Pesquero, en el que van i venen els tradicionals llaúts i les embarcacions pesqueres. A més, una altra que també se pot visitar és Can Ventosa, que fou la primera fàbrica de mitges i de calcetins de fil de la ciutat i és d'estil modernista, que va albergar un total de 115 dones que treballaven. O sigui, que té la seva història, també. El Mercat Vell, que diu que té format de temple grec, que s'alça front al portal de 6 taules, principal accés a les muralles, en ple cor del barri de la Marina. I després una altra façana que també crida molt l'atenció és la de l'Hotel Montesol, que té un alegre estil colonial que la converteix en un dels edificis més representatius de la capital. I després una altra, Ses Feixes. Jo no ho sé, no he estat, Clàudia, jo ho vaig contant. Antigament, bona part de les fruites i les verdures i hortalisses que es consumien en la ciutat es produïen en l'humedal de Ses Feixes, que es pot visitar també a Eivissa.
Després també hem de parlar de raconets bàsics, podríem dir, com és la vista a la illa Esvedrà. Esvedrà és una illa que està molt proper d'Eivissa, diguem, de la illa d'Eivissa, i és una illa que està totalment, bueno, que és salvatge, que és molt menudeta, però les vistes són molt boniques des d'Eivissa.
Que bonic.
N'hi ha un penya-segat, però... I allí se veu tota la illa. Però hem de dir que, per favor, molt de compte en els penya-segats, que la gent s'emociona intentant fer-se fotos o en millor enquadre i pues caure, no?
Clar, això sempre passa, eh? Molta cura. I el que diu també és que un dels llocs més emblemàtics, no sé si has estat, és el far de Es Botafoc, que diu que està situat al final del passeig marítim, junt al dique que tanca el port per l'altre costat. I que diuen que és molt conegut, molt famós i que la gent va a visitar-lo.
Sí, després també hem de parlar, hem de dir que anàvem a buscar uns tres puestos diferents, però si aneu allà, és, bueno, jo diria que és indispensable que aneu a Dalt Vila, que és la zona antiga d'Eivissa, on podem veure el castell, els canons del castell, hi ha unes vistes espectaculars.
Certes coses que no s'han de deixar de veure.
D'allà, no? De la illa.
Claro, o sea, que se poden anar. I quines cales recomanaries? No sé. Cales aixina que estiguen més... Perquè n'hi hauran cales que estaran...
Massificades,
no?
Sí, però hem de dir que quasi totes estan molt plenes. Podria destacar Cala Salada, que és una cala que està normalment molt plena, però al costat, això sí, has d'anar... És un caminet una miqueta complicat, però s'arriba, s'arriba. Hi ha una cala saladeta, diguem que és la filleta de Cala Salada. I... És molt bonica, perquè és com si fos una piscina i veiem també que a Eivissa n'hi ha unes aigües turqueses, uns blaus, i allí
maravilla.
És com si estigués una piscineta. Després tenim Cala Badella, que també és molt bonica, i aquesta cala es caracteritza perquè està rodejada, no, de parets rocoses i l'aigua és molt clara. També es poden diferenciar moltes pedres que hi ha al fons de la mar, d'allí de la platja, i dona uns contrasts molt bonics. Després també pues, hem de parlar de Cala Comte. Cala Comte és molt bonica perquè enmig té una illa que es diu Conillera, i és una platja que està ja més a mar obert, no és tan cala, és, diguem, és platja, però n'hi ha caletes menudetes, sí, de pedra, roca, ja cadascú al seu gust, i t'impactarà perquè veus tot l'horitzó, tot blau, i ser blau que ens agrada tant veure de la mar, i és molt turística, Núria, però recomana anar perquè impacta.
M'estàs fent ganes d'anar a Eivissa, mira si ho estàs contant bonic. Vinga, a banda de tot el que se pot veure, perquè a més hem de dir que se poden fer unes vacances en família meravelloses, perquè n'hi ha de tot tipus de turisme, però anem a parlar una miqueta de la gastronomia.
Sí, anem a parlar també de què podrem trobar allà. També hem de dir que Eivissa, pues, no, pertany al mar Mediterrani, dieta mediterrània. Allí també el que se menja molt és molta fogassa, molt de pa en tomaca. També, vull dir, no, també tenen una miqueta d'influència catalana, perquè allí recordem que es parla el català, però podríem dir mallorquín, és més tancat. Uh-huh. No sé qui ha estat ahí, que de vegades, si estàs parlant amb una persona autòctona, podríem dir, et costa seguir una miqueta. Bueno, tenim el sofrit pagès, que és un plat de l'interior de la illa, que està feta a base de corder, pollastre, sobrassada, creïlles, ai, azafrán. És un sofregit que el gasten molt també per acompanyar, no, en petites quantitats. Després també, pues, el peix, clar, el peix és...
No pot faltar. És... A més, un arròs en peix, per exemple,
per exemple,
zona en la que també l'arròs...
Per exemple.
Pues és molt típic. I estava llegint jo la reposteria, que diu que també és molt original, i destaca el flaó. I m'ha sorprès, no? Destaca el flaó, al igual que en Morella, per exemple.
El flaó, sí, sorprès.
I una tarta de formatge fresc amb hierbabuena. I diu que també la greixonera, que s'elabora amb ensaïmada del dia anterior.
La ensaïmada, que també és típica d'allà.
És típica de Mallorca.
De Mallorca,
no?
Però ja totes les illes del voltant estan tot lligat.
Són zones que estem lligades. I no pot faltar el licor d'herbes i bisenques. Això no pot faltar, un licor d'herbes, que això sempre ajuda, no? A un digestiu, que se diu.
Ui, un digestiu, això te dona més calor, si allí ja fa calor, quan te prens això, ja estàs ja que te cau la suor. Però sí, és molt famós, el licor d'herbes i bisenques.
Està bo o què?
Per a mi molt fort. Està molt fort. Però bueno, que hi ha gust per a tot, també, si ho fan i tenen una gran producció. Després hem de destacar allí que les postes de sol són precioses, perquè, clar, el sol es posa per la mar, així estem acostumats a que s'amague per la muntanya. Per allí les postes de sol s'amaga per la mar, al ser una illa. I molta gent disfruta d'aquestes postes de sol en diferents puestos de la illa. N'hi ha una zona on cada vegada que hi ha una posta de sol, pues, es toca tambors, n'hi ha, pues, fan com una miqueta de festa. Després també tenim una altra zona, que està en Sant Antoni, que... és més turística, però que també és un bon lloc per a veure-la, si és que tens prop l'hotel o... És que és una excusa per anar a passejar i disfrutes.
Vaig a mirar bitllets d'avió, Clàudia, per anar-me'n. Ojalà.
Ojalà.
Ojalà, però sí. És molt aconsellable, ho tenim ben a prop, no falta anar-se'n tampoc molt lluny per a aquestes aigües cristal·lines i aquesta meravella. Doncs Eivissa, ja hem viatjat una miqueta, encara que siga en la imaginació. If you're gonna stay, I just gotta know. I can have it any other way.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión? ¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual. Cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencià 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Torna el bus de l'estiu. Fins el 10 de setembre et porten de manera totalment gratuïta del centre de Villarreal fins al Termet o al club de tennis. Puja al bus tots els dies, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. En dijous, el servei continua fins a la mitjanit perquè no et perdes el cinema d'estiu. Consulta els horaris i les parades en el web i l'app municipals. Villarreal avança en mobilitat. Ajuntament de Villarreal.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Villarreal.
I avui a Protagonistes parlem de festes i ens anem fins a Betxí, on s'està celebrant les festes de Sant Roc, unes festes que organitzen els quintos d'allí, de Betxí. Per a parlar d'aquesta festivitat tenim a Víctor Ventura, que és organitzador dels quintos de Betxí. Hola, molt bon dia, Víctor.
Molt bon dia.
Unes festes que organitzeu els quintos. Primer, per a centrar-nos, què són els quintos?
Mira, els quintos són... És que en l'any en curs farem 18 anys. I bueno, és una tradició que ve de molt, de quan els quintos anaven a la mili, que l'any que es tocava, pues, durant un any arreplegaven diners i a l'agost, la setmana de fe... bueno, que en agost en aquestes dates, feien unes festes i això, és tradició des d'entonces i aquest any mos toca a nosaltres.
Unes festes que duren, m'has dit, 9 dies. Vau començar el divendres 10. I com van les festes? Com va la quantitat de gent? Quins són els actes que feu? Per a veure si també s'anima tots els que ens estan escoltant a propar-se per allà per Betxí.
Bé, doncs pues va molt bé. Vam començar el divendres en el Mesó del Vi, on vam fer dinar i veníem, bueno, veníem beguda i això, i va estar molta gent, molt animat, i el dissabte, pues, el típic que fan tots els pobles, Vol per la fra, volar per la nit i una disco mòbil després.
I quants quintos sou allà a Betxí per organitzar tota aquesta festivitat?
Realment, ser-ne serem vora uns 50, però de tots això s'han volgut implicar-se en això una trentena.
I com us organitzeu? D'on aconsegueu els diners? Com munteu tot això per a que es cabe? Perquè 9 dies són molts dies de tindre que fer i organitzar actes.
Pues mira, comencem en setembre de l'any anterior, el 2017. Vam començar, vam fer bolis, vam fer metgeros i es veníem a euro, ens costaven uns 18 cèntims, es veníem a euro, amb un tom, eren uns 4 fils més o menys, i es veníem i a partir d'ahí ja començàvem guanyant diners. Després també fem palmitos i aprenent aquestes coses i després també amb la col·laboració de bars i coses així del poble que fem publicitat, ens donen també diners i això. I d'ahí se'm traiem més diners per poder fer tot això.
I com viviu les festes, vosaltres, per exemple? Les disfruteu? Teniu temps de disfrutar-les?
De la trentena n'hi ha un parell o tres que han estat més posats en el tema. Aquí això sí que no la disfrutem, però gens. Estem fent massa coses i no podem disfrutar-la, però se disfruta, però la gent sí que les gaudeix amb tot, perquè sí, perquè són úniques, no es tornes a repetir. L'any que ve seran uns altres quintos, els que van néixer el 2001, i això passa ràpid. Entonces, la gent sí que sol disfrutar-ho.
I què és el que destacaries d'aquests 9 dies? Quines activitats són les que destacaries més?
El que més destacaríem és l'activitat que ve el dimarts, després de demà, perquè és el dia de paelles, i bueno, aquest dia comença la festa pronta, i a les 12 ve una xaranga molt bona que se diu Aixex McCowen, i començarà a les 12, s'acabarà a les 3 del matí, i la festivitat és important. I després també la del divendres, que és la que més gent vindrà, que és el dia de les quintes, que ens organitzem per edats, que també toca la mateixa xaranga, per cert, i ens organitzen tots per edats i fem un sopar on vindran, esperem unes 700 persones i pot estar molt bé aquest dia.
Suposo que dueu també molt de temps, no?, esperant que vos toque l'any de quintos per a poder pues, fer i organitzar tot això. Com vas viure tu també aquesta espera? Se te va fer molt llarga?
La veritat és que sí, perquè vist des de fora tu els quintos que van per ahí, i la veritat és que tens il·lusió de ser-lo. També te dic que una vegada ho eres, depèn de... Ja t'he dit que d'aquesta trentena n'hi ha dues o tres persones que no ho gaudixen i una d'elles pues, soc jo. Entonces, una vegada ja estàs dins, pues, tu dius, pues, per què me pose? Però no, la gent sí. La veritat és que sí, vaig estar esperant-lo un munt de temps, sí.
Parlem també de bous perquè també feu bous i a la gent li agrada molt. Què festivitats, què events de bous ens queda aquests dies fins que s'acaben aquestes festes?
Vaig estar esperant de 6 a 8, hi ha vaques, hi ha bous, així en una plaça. Després també el dimecres pel matí hi haurà una entrada de vaques per l'esperar el bou a treballar també de 6 a 8. I per la nit, a les 11 i mitja també. I després el dissabte exactament igual que el dimecres. Matí, vespre i nit, farem bou.
Sí que teniu actes taurins, pues convida també a tota la gent que vulgui apropar-se cap allà cap a Betxí, a veure si se nota una miqueta que potser la quantitat de gent que s'apropa, perquè ara també dona la casualitat que són molts festes en més puestos de la nostra província.
Sí, que és veritat, això és un tema, que en pobles que estan relativament prop, pues, també ja fan festes, doncs pues, te baixa un poc la gent. Jo, si algú ens està sentint, es anima que vinguin, i perquè, clar, a més gent, més diners. Aleshores, si veniu, s'agrairia.
És clar, al final també pues és molta faena, no? Som molts de diners, perquè ja he dit que 9 dies... Són molts dies i heu de plenar-los tots, sempre deu fer alguna cosa, no podeu deixar un dia sense fer res.
I clar, també, si ve molta gent i la cosa és bé, després ens repartim diners i se n'anem de viatge a Mallorca, a passar-ho bé de festa. Com així ara la festa l'ha d'organitzar, doncs quan acabem anem de viatge a Mallorca i la festa la disfrutem.
A veure si hi ha sort i podeu anar vos de viatge, però per a 50 persones heu de treballar molt, eh?
Però bé, si no posarem algo de diners de la butxaca i avant.
Clar, lo important també és fer una miqueta de festa, no?, i descansar, perquè vulgues o no esteu de festa, però esteu quasi treballant, podríem dir.
Podríem dir, no, treballant.
Moltíssimes gràcies, Víctor, i disfruta dels dies que vos queden de festa i a veure, ja mos diràs, a veure si aconsegueu tots els diners per anar-vos a Mallorca.
Bé, moltes gràcies.
Una nueva playa, un nuevo amor, nuevos amigos, nuevas noches interminables. Aunque cada verano parezca igual, siempre tiene algo nuevo que te sorprende.
El sabor de un nuevo verano te espera en McDonald's. Ven a probar los nuevos McShake de irresistible nocilla y de crujiente galleta Lotus que harán tu verano deliciosamente diferente. Sunny Moments de McDonald's.
Ja comença a viure l'estiu al Termet. Al juliol i a l'agost gaudeix d'activitats d'oci i cultura per a tota la família. Al Termet de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Música, ball, teatre, cinema, tradicions populars, activitats en la natura i molt més. Si vols més informació, consulta la programació en el web i l'APP municipal.
Vila-real avança el cultura. Ajuntament de Vila-real.
Ya está aquí el Peque Verano 2018 en Vila-real, en el Centro Deportivo ASFIT, Escuela Infantil de 3 a 12 años, desde el 25 de junio al 10 de agosto. Salud, deporte, diversión, talleres educativos. Inscribe a tus hijos antes del 9 de junio en la recepción del Centro Deportivo ASFIT, en la carretera Honda junto a Grúas Tomás, Vila-real, por una escuela saludable. Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas al 50%, excepto nueva colección. Las mejores prendas para él y para ella, sin olvidar a los más pequeños. La mejor calidad al mejor precio. Canem, la moda que estás buscando. En Vila-real y Nules o en www.canem.es.
Wake up, come on and smile alive. Hands up, we're gonna dance the time. You don't worry if it seems so hard. We can show you how to learn. Step one, come on and clap your hands. Jump high until you touch the sky. Slide, it's like a drug food. Ride, come on, here we go. Everyone around, go to left or right. Clap your hands, jump and high.
Uno de los animales marinos que están presentes en nuestras costas y que causan también un poco de miedo a muchos bañistas por su picadura. Pero son las medusas, y hablamos de este animal con Elena Herrero Gil, que es acuista en el Departamento del Mediterráneo del Oceanográfico. Muy buenos días, Elena.
Buenos días.
La presencia de las medusas en el Mediterráneo es normal, uh-huh, digamos.
Sí, es totalmente normal. Hay medusas que sí que es verdad que aumenta su frecuencia cuando llegan las altas temperaturas del verano, pero bueno, también tenemos medusas que prácticamente están todo el año. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando la gente suele ir a bañarse, suele ser en verano, y si coincide, pues eso, que hay vientos, que las corrientes las arrastran hacia las costas, pues es cuando las vemos. Pero hay medusas que no suelen vivir en las playas, sino que viven en alta mar, entonces por causa de las mareas y de los vientos, pues las arrastran y es cuando las vemos.
¿Y qué variedad de medusas podemos encontrar? ¿Hasta cuántas especies podemos encontrar en el Mediterráneo?
Pues aquí podemos encontrar bastantes especies, pero las más frecuentes suelen ser rizostomas, cotilorrizas, pelagias. Pero son estas tres especies son las más frecuentes que solemos ver, aunque sí que es verdad que hay más tipos de medusas, pero no coincidimos con ellas, ni en tiempos, porque solemos estar en verano en las playas, ni en zonas en las que viven.
Y hablemos también de su picadura, porque es una picadura muy molesta, donde también mucha gente pues tiene mucho miedo al meterse al agua y pensar que le puede picar una medusa.
Sí, bueno, la picadura depende un poco del tipo de medusa que nos haya tocado, de la sensibilidad de cada uno. Sí que es verdad que la reacción es muy distinta entre personas, y sobre todo también en la zona donde nos pique. También hay zonas más sensibles del cuerpo, como por ejemplo en las piernas, en la parte interior de los brazos o en la cara. Esas son zonas más sensibles, y sí que es verdad que en la palma de la mano no solemos tener ninguna reacción. También depende mucho de la especie de medusas. Hay especies que la picadura es más fuerte, y otras que incluso no pican o que es más débil.
¿Y hay medusas que no tienen toxicidad?
¿Perdón? ¿Puedes repetir?
Sí, ¿hay medusas que no tienen, digamos, ese veneno, esa toxicidad?
Bueno, hay medusas que, porque realmente la picadura de una medusa depende de los nidocitos que tenga y de la toxicidad del nidocito. El nidocito es como una célula urticante, que lo que tiene son arpones dentro de la célula, y que cuando se ponen en contacto con una presa o con un animal que es un posible depredador, lo que hace es disparar ese arpón y te inyecta el veneno. Hay medusas que la toxicidad del veneno no es potente para nosotros, aunque sí lo sea para otros animales. Entonces, cuando nos toca, no sentimos esa picadura. Es el ejemplo, por ejemplo, de Aurelia. Aurelia es una medusa, que es la medusa lunar, que le llaman, que es una medusa que no pica, o por lo menos en la mayoría de zonas del cuerpo no notaremos que nos ha tocado la medusa.
Y las medusas que hay, bueno, que están más presentes, por ejemplo, este verano en nuestras playas, son medusas, pero que tienen, yo he visto medusas que tienen, pues, brazos muy largos, no, digamos, los hilos los tienen muy largos, otras que son más pequeñitas con hilos más cortitos. ¿Cómo se puede actuar también delante al ver una medusa en la playa?
Bueno, sí, dependiendo de la especie, el tentáculo es más largo o más fino incluso. Hay medusas que tienen tentáculos marginales incluso de varios metros y súper finitos. Entonces, realmente la picadura de medusa no es que la medusa vaya hacia el bañista ni tenga ningún tipo de atracción por llegar a la piel del humano, sino que pues simplemente se dejan arrastrar por la corriente, por las olas, y si tienes la mala suerte de estar en mitad, en el momento en el que te toca el tentáculo, pues es cuando notas la picadura. Simplemente, pues, si hay riesgo de que haya medusas o hay medusas presentes en las playas, estar muy atentos a las señalizaciones que tienen los socorristas en la playa, y en el caso de haber medusas, pues ir con cuidado y siempre mirando muy bien dónde estás. Tampoco tenemos medusas que suelen ocasionar picaduras muy graves. Hay en otras partes del mundo que sí que la picadura de una medusa es muy peligrosa para la salud humana, pero en nuestro caso no suele ser el caso. O sea, a no ser de que seas alérgico o que tengas un estado de salud un poco delicado, lo que son las medusas mediterráneas no ocasionan ni muertes ni nada parecido. En el caso de la calavera portuguesa, pues hay que tener un poco más de cuidado, pero ya te digo que eso es como cuando dicen la calavera portuguesa mata, pues no suele matar, pero tampoco matan las abejas, y si eres alérgico, pues a lo mejor en ese caso sí.
Sí, hablemos también, ahora que has dicho calavera portuguesa, ¿esta medusa siempre ha estado presente en el Mediterráneo o ha entrado de otra zona?
Pues no es una medusa mediterránea, no se considera una especie autóctona del Mediterráneo, de hecho es atlántica. Lo que pasa es que, como te he comentado antes, a veces pues las condiciones del mar y del viento hacen que esta medusa pase por el estrecho, entonces es cuando las vemos en nuestras playas. De hecho, esta medusa es de aguas más frías, entonces en cuanto sube las temperaturas no hay que preocuparse porque tiene los días contados esa medusa.
También el agua caliente, ¿cierto que las medusas viven en un entorno de agua más caliente? Por ejemplo, estas del Mediterráneo, por eso en verano también pues hay más medusas, y cuando hay agua caliente pues la gente dice, ¡ay, que seguro que hay medusas, no os bañéis, o esta zona que está más caliente habrá medusas! ¿Es así?
Pues a ver, sí que es verdad que algunas especies aparecen con las aguas calientes, pero como comentaba antes, hay otras medusas que son de aguas más frías y están durante todo el año prácticamente en el mar. Sí que es verdad que es eso, no suelen acercarse las medusas o bastante número de medusas que tenemos aquí del Mediterráneo no suelen estar en las playas, solo que pues eso, pues que las atrae la corriente y llegan a las playas, pero sí que es verdad que hay algunas que con las altas temperaturas pues florecen, digamos, es cuando vemos los blooms de medusas, pero depende de la especie. Hay especies que viven prácticamente todo el año y en aguas frías, o sea que...
Y también hablemos un poco, ¿no?, de las cosas positivas que tienen las medusas de cara al ecosistema marino, porque estamos hablando solo de sus picaduras, pero es un animal que no es tampoco negativo, que su presencia en el ecosistema.
Sí, claro, es como cualquier ser vivo, cumple una función en la naturaleza, es parte de una cadena y es depredador para muchas especies y también es alimento para muchas otras. Por ejemplo, la tortuga boba, bueno, las tortugas marinas en general, el atún rojo, son, por ejemplo, depredadores que tienen las medusas. Sirven para tanto de alimento para algunas especies como también son depredadores de muchas otras. Entonces, al final, el ecosistema es una balanza que tiene que estar en el equilibrio. Y no es bueno ni que de repente prolifere una especie masivamente ni que desaparezca. Todo tiene que tener su equilibrio y todo tiene una función.
También volvemos al tema de la picadura. Únicamente tiene ese veneno, digamos, en sus tentáculos, ¿no? La parte de arriba no pica, ¿no? Hay medusas que sí que tienen toxicidad.
Sí, hay medusas que sí que pica. La parte de arriba, digamos, de la medusa es lo que se le llama umbrela. Pues es como eso, como el paraguas, digamos, de la medusa. Y esa zona también suele picar. Sí que es cierto que la mayoría de medusas tiene la mayor concentración de células urticantes, suelen estar en los tentáculos. Pero la zona de arriba también pica, o sea que dejemos de coger las medusas cuando las veamos en la playa porque, ay, si la cojo de la cabeza no pica y tal. No es que no pique, sino que tú la estás tocando con la palma de la mano, que tienes mucha célula muerta, mucha capa de célula muerta, entonces ahí no te va a picar, pero seguramente de lo que estés tocando, si luego te tocas en otra zona del cuerpo más sensible, pues a lo mejor te da reacción. Entonces, la zona de la cabeza, digamos, que todo el mundo le dice, la zona de la umbrela, en algunas especies también tiene alta concentración de nidocitos, en otras menos, pero por ejemplo en la pelagia, que es una de las especies que tenemos aquí en el Mediterráneo, tiene lo que se le llama las verruguitas, que tendría pues una concentración muy alta como en los tentáculos de otras medusas.
O sea, hay que ir con mucho cuidado, porque sí que es cierto lo que has comentado, que la gente se piensa que no pica, ¿no? Y lo coge y pues luego también puede...
Claro, sobre todo también a la hora de si tocamos cualquier medusa con la palma de la mano, porque muchas veces pues a lo mejor dices, pues mira, voy a apartarla para que nadie la pise, para que nadie se roce con ella. Si lo cogemos con la palma de la mano, aunque nosotros pensemos que no nos pica, hay que lavarse muy bien la mano y no tocarse ni zona de ojos, ni zona de cara, ninguna zona sensible del cuerpo. Lo primero es lavarse las manos y tener mucho cuidado. Si tienes mejor una bolsa de plástico, mejor cogerla con una bolsa que cogerla con las manos.
La medusa, una vez, pues muchas veces hemos visto, ¿no?, que quedan también en la orilla de la playa y que ahí también pues crean cierto peligro porque al chafarlas pues pueden crearte también alguna reacción. Pero ¿cuánto tiempo está el veneno presente en el cuerpo una vez ya pues están allí ya en la orilla o ya han fallecido? Ya
sí, realmente aunque la medusa esté muerta, lo que es el nidocito, lo que es la célula que es urticante, sigue estando presente, sigue estando compacta. Entonces hasta que no desaparece esa medusa, porque al final se desintegra, al final es un porcentaje muy alto de agua, entonces no suele durar mucho en la arena, depende de la composición de cada medusa, pero mientras veamos una medusa existe el riesgo de que nos pique. Entonces, aunque la veamos que está muerta, que está varada, que no se mueve, que no tal, esa medusa seguirá picando siempre y cuando tú la cojas.
Ya también como curiosidad, ¿Cuánto tanto por cien podríamos decir que es aún una medusa?
Pues depende mucho de la especie, pero normalmente son más de un 75% de agua. Hay algunas que son más compactas, que tienen menos, pero hay otras que son un 90% de agua. Es un porcentaje muy alto, es un animal gelatinoso y al final pues tiene ese tacto, ¿no? El de la gelatina.
Pues muchísimas gracias, Elena, por acompañarnos hoy y por descubrirnos este mundo de las medusas.
Muchas gracias a vosotros. Pasad un buen día.
Hemos recorrido un largo camino juntos, pero ha llegado el momento de decir adiós. ¡Hasta nunca! ¡Adiós para siempre!
Nunca una despedida había sido tan alegre.
En Dasbelt Auto te damos 2.800 euros por tu viejo coche al comprar un Volkswagen de ocasión. Plan Renovauto Volkswagen para vehículos de 10 años o más. Oferta válida hasta fin de mes en vehículos financiados con Volkswagen Finance. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o visita a Dasbelt Auto Marzá en Camí Travesa 26, Vila Real y Avenida Lairón 60, Castellón.
Necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta.
Escoltem l'opinió del portaveu de Compromís, Xavier Ochambo. A qui enviarà de vacances i quin serà el destí escollit?
Bon dia a totes i a tots, estimats oients. Front a la hipoteca urbanística del PP, que tots els mesos ens passa el seu rebut i en forma de sentències urbanístiques i noves en el que va d'any entre resolucions del jurat d'expropiació, sentències i convenis als que hem hagut de donar compliment, ja hem abonat quasi 10 milions d'euros. Per això, si enviara algú de vacances, doncs enviaria al PP i les enviaria, a més, a Europa. A Europa perquè aprenguen, perquè sempre he dit que, pese a tot això, pese a aquesta hipoteca urbanística, els veïns i veïnes no ens han votat per a que ens lamentem, sinó per a que donem solucions. Per això, este equip de govern, del que Compromís forma part, hem sigut responsables i prudents per contindre la despesa i retornar a la senyal de l'estabilitat pressupostària per segon trimestre consecutiu, per fer no el que volíem amb el pressupost de 2018, sinó el millor que hem sabut fer i donar solucions de futur per a les persones. Gràcies a això, fa pocs dies vam poder convocar un ple extraordinari per tal d'aportar la part que ha d'assumir l'Ajuntament en una importantíssima ajuda de 3,2 milions d'euros per part de l'IBACE per a l'activació dels nostres polígons industrials, que ve íntegrament a través dels recursos propis de la Conselleria d'Economia i que no podem deixar passar, ja que el projecte de Vila-real s'ha valorat al màxim de puntuació per part de la mateixa Conselleria. Ha sigut el que més s'ha emportat de les nostres comarques. De fet, per això aplega el 92% i no el 100% de subvenció, perquè si no, directament haguem deixat sense ajuda a la resta de pobles. Però, sobretot, perquè és la clau per a la integració dels polígons en el nostre territori, no només per executar el PGOU o millorar la mobilitat sent respectuosos amb el medi ambient, sinó també, junt a la mesura que vam emprendre aquest equip de govern de baixar l'ICIO, l'impost de construccions, a la meitat, així poder dotar a Vila-real de les millors ferramentes per a seguir generant economia local. Front als empastes del PP, este govern ha aconseguit contribuir a un moment històric pel que fa a les inversions de la Generalitat i del Fons Europeu en Vila-real. Per això, enviàvem de vacances al PP a Europa per a que aprenguin, perquè gràcies a les conselleries on Compromís està al capdavant, com són Economia amb Rafa Climent i la directora general Mari Parra o Polítiques Inclusives amb Alberto Ibáñez, gràcies a ells i elles i al treball que fem des de la regidoria d'Economia, Serveis Socials o Territori, només en el que va de 2018 ja són 3,2 milions d'euros de les ajudes de l'IBACE, més els 1,9 milions d'euros del programa operatiu FEDER, més els 150.000 euros dels itineraris d'inserció per a persones en exclusió social, més els 4,4 milions d'euros que a hores d'ara invertim en plans d'ocupació. En total, són ja quasi 9 milions d'euros que ens han aplegat provinents dels fons europeus i que estan ajudant a que Vila-real seguisca avançant, generant economia local, però, això sí, sense deixar-se mai a ninguna persona ni un pas enrere. Bon dia a totes i a tots, bon estiu i que ho passeu molt bé, estimats oients.
Girl, I think you know how I feel. Arribem ja a les dues del migdia. Us deixem ara amb el nostre company d'esport, amb Javi Mata, i amb tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:05 amb més protagonistes i tota l'actualitat. Que passeu molt bona vesprada. Adeu. To just yell out, hey, hey. 'Cause I wanna hear you, don't hold back nothing, hey, hey. Just let the people all sing along, hey, hey. And I bet you we get the party jumping on, no, no, no. This is a song, no, no. Love is a voice, no. Gotta say the words or we don't mean nothing, no, no. Just let it go.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Vila-real a la Ràdio del Vila-real.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bueno, pues dissabte ja comença això en serio. Dissabte comença la temporada per al Vila-real Club de Futbol a una setmana mal contada. Per no dir 5 dies, 6, encara queden un grapat d'històries que solventar. Ara mateix el Vila-real Club de Futbol té damunt la taula, pues jo diria, moltes decisions que prendre i encara alguna cosa que altra per tancar. Per tant, hi haurà que esperar a veure què és el que passa en els propers dies per a saber quins futbolistes se queden, quins futbolistes se'n van i com queda el planter de manera definitiva. Pressa no tenen, perquè recordeu que el mercat i per tant el plaç per a l'entrega de fitxes i presentar el planter oficial d'un equip a la Lliga Espanyola, coses que té la Lliga Espanyola, finalitza el 31 d'agost a les 12 de la nit. Fins aquest moment, fins un segon abans d'aquest 31 d'agost a les 12, pots fer moviments, canviar futbolistes, fitxar o vendre. Veritat és que els clubs o les lligues comencen a canviar la dinàmica. En Anglaterra ja està el mercat tancat